d'aquests pròxims dies. Vull parlar també del passaport Covid a Catalunya. Abans, al Tribunal Superior de Justícia hi tenim la Judit Caselles. Judit, el president del Parlament ja és a l'interior des de fa pràcticament una hora. Veurem quan acabi de declarar. I a fora han parlat les entitats i han parlat també, i és el que ens interessa, des de Junts per Catalunya, Laura Borràs, i per part d'Esquerra, Marta Vilalta. Què han explicat, què han dit, tant en relació amb aquesta compareixença al tribunal com si ho han fet en relació amb aquesta taula de diàleg del migdia?
Doncs la portaveu d'Esquerra, Marta Vilalta, ha donat suport als membres de la mesa imputats i ha remarcat que se'ls investiga per defensar el debat parlamentari. Ha dit textualment al Parlament que ha de poder parlar de tot, no s'ha de poder permetre la censura. Ho ha dit aquí, davant del TCJ. Vilalta també ha valorat la taula de negociació d'aquesta tarda amb l'estat espanyol i l'ha defensat una vegada més, cosa que, en canvi, no ha volgut fer la líder de Junts per Catalunya, Laura Borràs, que ha dit que no era el dia per parlar de taules quan hi ha companys perseguits per l'estat. Literalment, ha fet aquesta compareixença Laura Borràs davant del TCJ.
Moltes gràcies, Judit. Estarem pendents a Ràdio Estel i aquí al matí a Ràdio Estel, evidentment, del que vagi passant al llarg del matí, i escoltarem també quan parli a Roger Torrent, que en principi atendrà els mitjans de comunicació un cop hagi acabat aquesta declaració davant del jutge. Feia aquesta referència la Judit a la frase que hem pogut escoltar en directe de la presidenta del Parlament: no és dia per parlar de taules. Doncs mira, nosaltres ja fa una hora que ho estem fent aproximadament aquí al matí a Ràdio Estel. Vull canviar de qüestió. El Tribunal Suprem ahir va donar llum verda a que Galícia pugui utilitzar el passaport Covid per gestionar qui entra i qui no entra als bars, als restaurants, a les discoteques, als locals d'oci nocturn. És a dir, que la Junta, que ho havia aprovat el mes de juny, podrà tirar endavant aquesta mesura. Van decidir que s'aplicava, el Tribunal Superior de Justícia de Galícia ho va tombar, el govern gallec va anar al Tribunal Suprem, i el Suprem ha acabat dient que sí, que en els llocs on hi hagi més incidència, no és a qualsevol lloc i no és a tota Galícia, que en els llocs de Galícia on hi hagi més incidència de la Covid en funció de cada moment, es pugui utilitzar aquesta mesura del passaport Covid per decidir qui entra i qui no entra en aquests locals d'oci. Com que quan va començar aquesta fase en la qual ens trobem ara mateix de la pandèmia, el govern espanyol ja va decidir que cada comunitat podia decidir el que cregués per gestionar-ho, i que en l'última instància, quan hi hagués una discussió, podria anar al Suprem, i així el Suprem ajudaria a harmonitzar, hem d'entendre que el Suprem ha obert aquesta porta a que ara les comunitats autònomes puguin fer aquest pas, que hem anat explicant als mitjans que ja han anat fent capitals europees, com París inicialment, o el Nova York als Estats Units, i després han agafat directament països com Itàlia, etc. Pregunta per tots tres, i encetem aquest debat. Tenint en compte que ja tenim un 70% de vacunats a Catalunya, que tenim la vacunació estancada i que no hi ha manera que aquesta xifra creixi, David, és el moment de començar a demanar el passaport Covid per poder fer coses vinculades amb el nostre lleure?
Jo crec que sí. Personalment crec que hem arribat a un punt en què hi ha una necessitat social, ja fins i tot de poder tenir un oci més o menys controlat. I si tenim clara, que jo la tinc, aquesta idea de que el passaport Covid és una eina útil i que no viola drets fonamentals, etc, etc, i que està funcionant en altres llocs, jo, per mi, doncs jo, vaja, m'hi tiraria de cap.
Jo també, absolutament a favor. Jo crec que sí que confrontem aquí drets fonamentals, perquè d'una banda tenim el dret a la intimitat i d'altra banda el dret a la llibertat, per exemple, de gaudir d'oci nocturn o d'altres opcions. Però és que em comença a semblar una mica injust que la llibertat, per exemple, d'escollir si et vacunes o no, passi per davant de la llibertat de no rebre tantes restriccions. Al final el que estem dient és: si no fem el passaport Covid, l'oci nocturn ha de continuar tancat, per exemple. És a dir, per salvaguardar la llibertat d'alguns a no vacunar-se i que això no resulti discriminatori en cap cas, estem mantenint les restriccions per a tothom. I això té un exemple molt clar, per exemple, el veurem ara als instituts. S'ha decidit que en els instituts els nanos que estan vacunats amb la pauta completa no facin el confinament i, en canvi, els que no tenen la vacuna s'hagin de quarantenar. I ja comença a haver-hi pares i associacions de pares que diuen això és discriminatori, i això és discriminatori. Però també ens hem de plantejar si tots els nanos s'han de quarantenar amb els efectes que té això sobre l'educació, la no presencialitat, perquè hi ha nanos que els seus pares han decidit que no es vacunen, que tots som lliures, però potser que hem de començar a assumir la responsabilitat de les nostres decisions.
Passa que aquesta és una confrontació entre un dret fonamental a la salut, amb vacuna o no, un dret fonamental a l'educació, anar a escola o no, i per tant, si estic vacunat i puc anar o no, i un dret molt important, però no fonamental, que és anar a sopar o no, anar a prendre una copa o no, Enric.
A veure, jo estic bastant d'acord amb el passaport Covid, però tinc algunes precaucions. És a dir, quan llegint la sentència o l'acte del Suprem d'ahir, el Suprem diu és veritat que hi ha una limitació de les llibertats tènue. És a dir, allò és, estàs embarassat o no estàs embarassat. És a dir, si hi ha limitació de llibertat, tènue o no tènue, això... Per tant, ells ja veuen que aquí hi ha alguna cosa que grinyola. Val? Per tant, si ho hem de fer, perquè jo crec que sí, en aquestes circumstàncies actuals i no perennement, perquè aquí també som molt de... Quan prenem una decisió és de per vida. És a dir, ahir la OMS deia que segurament a la primavera que ve la pandèmia l'haurem superat. Per tant, si ens situem en mig any o un any vista i això passa a ser una malaltia com és la grip o tantes altres que són cròniques, jo crec que totes aquestes restriccions que hem viscut de forma molt extraordinària haurien de quedar-se en el marc extraordinari i no convertir-se en una qüestió, diguéssim, ordinària. I, per tant, a dia d'avui, per intentar recuperar la normalitat, endavant les atxes, és a dir, passaport Covid, i que la gent, doncs, que hagi passat o que estigui immunitzada o protegida pugui tenir una certa llibertat. Però quan superem això, revisem-ho tot. És a dir, revisem totes aquestes mesures i, sobretot, revisem algunes d'elles que a dia d'avui encara molta gent les troba molt incomprensibles i que això és el pitjor que pot passar, perquè després tens botellons i tens manifestacions i tens gent que es rebel·la perquè no les acaba d'entendre. Per tant, aquí sí, però temporalment.
Creieu que podria ser una mesura efectiva en relació amb la vacunació? Un dels problemes que el govern ha detectat i que està explicant i que està intentant resoldre és que la gent més jove, crec que ara és la franja que està entre els 20, 28, 29 anys, aquesta franja de la vintena, a la trentena, és la franja d'edat que està menys vacunada, i tothom entén que si s'aconseguís que la vacunació en aquesta franja creixés és quan aconseguiríem que aquest 70% comencés a créixer d'una manera significativa, perquè és el gruix on falta realment, en aquest cas, que els joves s'animin a vacunar-se. És veritat que aquesta setmana, per exemple, s'ha pres una decisió, que és que en determinats campus universitaris s'ha començat a posar la vacuna sense cita prèvia, de manera que tots aquests alumnes que vagin a classe i que no estiguin vacunats ho tinguin fàcil o no tinguin l'excusa per atendre'ls, no? Senzillament és passar per allà, seure i quedes vacunat. Un passaport Covid associat a l'oci funcionaria en aquest perfil de gent jove que a dia d'avui encara no ha decidit que es vacuna i fa molt temps que sap que pot vacunar-se? Estem a 15 de setembre, sí, ja, aproximadament, no? I, per tant, aquest grup de gent a qui no hem convençut encara, aquest incentiu de l'oci pot ser una manera, un accelerador de la vacuna?
Jo crec que sí, sobretot perquè està funcionant en altres països del nostre entorn. Està funcionant a França força, aquest incentiu. Això d'una banda, i d'altra banda, perquè pot haver-hi un cert decalatge generacional respecte a la prevenció a les vacunes, però no tan gran com el que estem veient a Espanya, que és un país on no hi ha prevenció, no existeix la prevenció amb les vacunes que existeix a Alemanya. La descompensació entre aquesta generació i la de partir dels 40 és massa forta com per explicar-ho només per conviccions ideològiques. Per tant, jo crec que sí que pot ser una bona mesura.
Sí, i de la mateixa manera que ha sigut un incentiu la qüestió dels viatges, diguem. Vull dir, tenim una joventut que està molt acostumada a viatjar i s'ha trobat que els que no estaven vacunats aquest estiu no podien viatjar, i això ha funcionat com a incentiu. Al final, jo crec que la gent es mou per qüestions pràctiques, i si et demanen aquest requisit, doncs escolta'm, doncs, ho faràs, a no ser que siguis doncs, de la minoria antivacuna radical, diguem, no? Però jo crec que sí que segurament en aquesta franja d'edat el que tenim és una certa desídia, no? O jo què sé, o fins i tot ganes de protagonisme, de dir, jo no m'he vacunat, saps? Com, i sóc autèntic i sóc diferent de tots vosaltres, que sí que us heu vacunat i sou uns borregos, no? Però jo crec que això, diguem, s'ha d'acabar.
Estem parlant d'una franja que, ara espero no equivocar-me, perquè dic la xifra de memòria, però jo juraria que el percentatge de vacunació està al 57-58% aproximadament, és a dir, està molt lluny d'aquest 70%, i és molta gent, és a dir, la gent pot dir, només hi ha un 10% de diferència, sí, però és que hi ha molts nanos i noies que tenen, Enric, entre 20 i 29 anys, i que si entressin en aquesta bossa de vacunats, ajudarien molt, no?, a intentar acostar-nos a aquest 80%, que ara vam passar, primer ens havien dit que l'important era el 70%, ara ens van dir que no, que havia de ser entre el 80 i el 90, no? Doncs per arribar entre el 80 i el 90, cal que tots aquests joves que no s'han vacunat facin el pas de vacunar-se.
Mira, jo crec que sí, que el tema de l'oci pot ajudar. Avui publiquem, per exemple, a La Vanguardia una foto que a Hong Kong, em sembla que és, o Taiwan, vacunant la gent en les sales de joc d'aquestes escurabutxaques, no? La gent va allà i llavors va al sanitari i diu, mira, aprofito que mentre jugues a les fruites et punxo, no? I la gent es punxa. Jo crec que això ajuda, però hem de ser ja tots conscients de que estem ja tocant os. És a dir, que hi haurà un percentatge de la població que no voldrà vacunar-se. I que també, bueno, doncs haurem de respectar aquesta llibertat, encara que jo particularment no hi estic d'acord. Però a mesura que ens anem acostant al 100%, ara estem per sobre del 70% en general, doncs hi haurà més dificultat a l'hora de vacunar aquesta gent. Per tant, serà més una pluja fina. I a mesura que anem normalitzant la vida quotidiana, això encara serà més difícil. Saps? Perquè diràs, bueno, si ja la gent pot sortir, si ja no hi ha restriccions, no sé què, ara per què m'he de vacunar?
Sí, però segurament per això és important el mateix que plantejava el Tribunal Suprem, al qual tu feia referència, la manera d'explicar-se, no? De dir per què permetia que tirés endavant, no? Perquè igual que en tot aquest procés de la pandèmia ens hem hagut d'acostumar a restriccions de llibertats, pot ser que ara haguem de començar a acostumar-nos a aquest debat de com modulem, no?, aquestes llibertats i com ho ponderem. No? I per això el Suprem fa aquest plantejament de dir ens sembla proporcionat, no?, que tot i saber que hi ha en joc una disputa entre drets, ens sembla proporcionat perquè es pugui entrar a l'oci nocturn i perquè l'oci nocturn funcioni, posar aquesta barrera. És que tu tries personalment si et vacunes, sí, o no, però d'aquesta decisió en dependrà una cosa que formarà part del teu lleure.
Per, cas, i, el no? jutge, i el jutge diu, perquè estem en un marc pandèmic...
Evidentment.
Clar, però en el moment que no estiguem en un marc pandèmic, tot això decau.
Sí, el que passa és que és molt important el perquè estem en un marc pandèmic, en aquest cas perquè estem parlant de restriccions i de drets fonamentals, però jo crec que també és molt important el que deia ara el Pol, començar a parlar de que els drets i les llibertats no són absoluts. Perquè hem arribat a... Tinc la sensació, en el debat públic, a una infantilització dels drets i dels deures. La meva llibertat d'expressió, i amb la meva llibertat d'expressió vaig a tot arreu, fins i tot donant bufetades. No, mira, la teva llibertat d'expressió, efectivament, és un dret molt fonamental, però, home, no pots anar dient que aquest senyor és un violador, si no és veritat, perquè això són injúries, per molta llibertat d'expressió que tinguis. I jo crec que comença a ser necessari fer un debat una mica més adult dels drets i les llibertats.
Sí, sí. El meu dret a la cervecita,
Recordem... No, exacte!
Recordem que aquí hi ha hagut algú que ha guanyat eleccions amb aquesta bandera,
O sigui, faig aquest plantejament perquè jo crec que tenim una gran sort, que és que després del que va passar l'estiu amb l'arribada de la cinquena onada, ara estem en una fase de remissió. Dimecres de la propera setmana potser estem tots quatre aquí una altra vegada fent tertúlia. L'endemà comença la Festa Major de Barcelona. Sense Festa Major, a Barcelona ja no donen a l'abast els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana, perquè els caps de setmana hi ha milers de joves que, com que l'oci nocturn està tancat, van a la platja de Barcelona, van al Passeig Marítim, se'n van a la zona de l'Arc de Triomf, no? I aquí el Suprem obre una porta. Obre una porta a com gestionem el que està passant a la nit, per exemple.
Sí, sí. No? Sí, però, perdoneu, però això que dieu de que de que la llibertat, en fi, també ha de tenir els seus límits. Aquí alerta que hi ha una cosa molt perillosa, eh? I el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ja ho ha advertit en relació al toc de queda. És a dir, si tu, jo injurio algú, ja hi ha una llei que em condemna.
Exacte, sí, sí.
És a dir, per tant, no hem de posar una nova llei,
no,
perquè ja hi és. Per exemple, el botellot, les ordenances municipals de Barcelona i de molts ajuntaments ho prohibeixen. Per tant, no has de fer un toc de queda per evitar el botellot. Aquí és on jo crec que hi ha el tema. És a dir, voler crear un estat, diguéssim, de més control o de major control de les llibertats perquè tu ets incapaç de controlar una cosa que ja tens regulada.
Però jo crec que això deriva d'un problema previ, que és la falta d'autoritat de les autoritats. És a dir, quan la policia... jo recordo, durant tots aquests mesos, parlant amb Mossos de tot el que hi ha hagut sobre el debat policial, i recordo una vegada que un responsable, un portaveu del sindicat de càrrecs de Mossos, que m'explicava, a Berlín hi ha la meitat de policies que a Barcelona, i no en calen més. Però és que a Berlín, quan un policia diu fins aquí, es fa cas.
No, jo he vist a Berlín...
I aquesta autoritat és fonamental.
I jo he vist a Berlín desmuntar una manifestació molt contundentment, eh?
Sí, perquè aquesta és l'altra. No fan servir pilotes de goma, però si s'entren al cos a cos, està assumit que hi ha moments en què s'entren al cos a cos.
No, no, i a cop de porra i posar gent a les furgonetes. I ningú es posa...
Vull dir que... I no vol dir això que els cossos policials hagin de tenir barra lliure per fer l'ús de la violència, però són les persones que tenen la legitimitat de fer l'ús legal de la violència.
Doncs veurem tot plegat cap a on acaba avançant. El Tribunal Suprem ha obert aquesta porta, ha permès aquesta manera de regular a través del passaport Covid l'accés a bars, restaurants i locals d'oci nocturn a Galícia. Això només afecta allà i, per tant, caldrà veure què passa. En tot cas, les comunitats autònomes totes ara tindran l'oportunitat de decidir què acaben fent. Ho dic, perquè ara ja no hi entrarem, que no tenim temps, però a Galícia hem pogut fer això, entre altres coses, perquè l'oci nocturn és obert. Aquí, de moment, està tancat i, per tant, no cal fer-se aquest plantejament, però justament el sector de l'oci nocturn el que diu a Catalunya és, escolta'm, ja som els únics a qui no ens heu donat una solució per poder tornar a obrir. I aquesta petició de fer-ho a través del passaport Covid ja l'havien posat damunt de la taula, i el govern espanyol, quan decaigui la pròrroga actual, li queden només uns dies, haurà de decidir el govern català, quan caigui la pròrroga actual, haurà de decidir què fa amb la qüestió de l'oci nocturn i, per tant, veurem si estan ja per damunt del 70% de la vacunació i en la situació actual de pandèmia s'acaba optant perquè Catalunya tiri també per aquesta via, ho sabrem al llarg dels propers dies. Enric Sierra i Banguera, David Miró, un plaer. Moltes gràcies.
Igualment.
Per haver-nos acompanyat.
Moltes
aquest matí.
Bon dia.
Passen dos minuts d'un quart d'11, fem una pausa i continuem aquí al matí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Ara a Ràdio Estel, dir la teva serà molt més fàcil. Apunta aquest número. 663-99-30-62. 663-99-30-62. Envia'ns un àudio de WhatsApp i participa als nostres programes. Recorda, envia un àudio de WhatsApp al 663-99-30-62... i festa teva, Ràdio Estel. Per mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat, CoralCard és el teu gran aliat. CoralCard és un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. Aquesta tardor necessites CoralCard. Sol·licita CoralCard a laboratoriosmaen.es o al 669 56 17 68. Apunta 669 56 17 68 i aconsegueix el teu CoralCard ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de CoralCard. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Presentamos los nuevos billetes Renfe. Han sido inspirados, entre otros, en la opinión de Josefa.
¿La mía?
Sí, sí, diga Josefa.
Anda, voy a salir en la radio.
Claro.
Mira tú qué bien. Pues voy a decir que quiero ahorrarme unos duros.
Hecho. Así son los nuevos billetes Renfe inspirados en ti. Ahora los seniors tienen un 25% de descuento sobre cualquier precio disponible, cualquier día de la semana, con la tarjeta dorada. Y si los compran con antelación, aún más descuento. Solo para trenes AVE, Alvia, Eurometa e Intercity. Descúbrelos en Renfe.com.
Per mantenir els teus ossos i articulacions en bon estat, CoralCard és el teu gran aliat. CoralCard és un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. Aquesta tardor necessites CoralCard. Sol·licita CoralCard a laboratoriosmaen.es o al 669 56 17 68. Apunta 669 56 17 68 i aconsegueix el teu CoralCard ja. Per ser oient de Ràdio Estel, descompte especial en la compra per telèfon de CoralCard. Promoció vàlida fins al 31 de desembre de 2021. Bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es.
Barcelona és molt més. És gaudir de més de 5 quilòmetres de costa i platja. És descobrir parcs i espais naturals. Barcelona és arribar fins als Pirineus. És viure l'art i la cultura. Barcelona és única. És un món de likes. Quina Barcelona coneixes tu? Descobreix-les totes a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
Una pista per tots els Android que tinguin l'app de Ràdio Estel. Per seguir-nos, descarregueu-vos la nostra nova app, Ràdio Estel Oficial. Tots els serveis de sempre, ara, des de la nova app per Android. Ràdio Estel Oficial.
Estàvem parlant ara d'aquesta decisió del Tribunal Suprem autoritzant l'ús del passaport Covid per gestionar l'entrada als bars, als restaurants i a l'oci nocturn, en aquest cas a Galícia, també en relació amb la Covid i amb el procés de vacunació. La setmana passada, Salut ja va autoritzar que es pogués administrar la tercera dosi de la vacuna de la Covid només a aquells pacients que estan immunodeprimits. A Catalunya es calcula que són aproximadament unes 15.000 persones les que estan en aquestes condicions. A l'Hospital del Mar van començar a vacunar-los ara ja fa uns dies i, de fet, unes dues terceres parts dels malalts que es troben en aquesta situació ja han rebut aquesta tercera dosi de la vacuna. La doctora Florencia Cima és la coordinadora del procés de vacunació en aquest hospital. Doctora Cima, bon dia, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Mucho gusto.
Muchas gracias por atendernos. Estamos hablando de unas 800 personas aproximadamente en el Hospital del Mar que van a recibir esta tercera dosis.
Sí, un poquito más también, alrededor de cerca de 1.000 personas o un poquito más también son las que recibirán esta tercer dosis que la llamamos como dosis adicional, ¿no? No es una dosis de refuerzo, sino una dosis adicional en relación a los estudios que ha visto, que en estos pacientes disminuye la respuesta inmunológica frente a las dos dosis habituales.
Estamos hablando estos días de las dificultades que hay para que la parte de la población que todavía no se ha vacunado tome la decisión de hacerlo, especialmente los más jóvenes. Entre las personas inmunodeprimidas, ¿existe algún tipo de rechazo a esta tercera dosis?
No, al contrario, hemos visto justamente una gran diferencia en cuanto a la llegada. Hemos tenido prácticamente cero ausentismo en estos pacientes en comparación con la población general que se programan y luego no asisten, ¿no? Es notoria la diferencia de respuesta, ¿no? En los pacientes inmunocomprometidos, que evidentemente ellos quieren estar más protegidos, ¿verdad?
Estamos hablando de la vacuna de Moderna, la que están administrando esta tercera dosis.
En nuestro hospital estamos administrando Moderna, creo que en general en todos los hospitales se administra Moderna, y el grupo de pacientes en este momento no son todos los inmunocomprometidos. El documento que habla sobre este tema incluye a los pacientes trasplantados. Ajá. Y a un grupo de pacientes tratados con un fármaco específico que produce una disminución en el sistema inmunológico.
Estamos hablando de unas 1.000 personas, me comentaba aproximadamente. Empezaron el viernes, si no me equivoco, y terminarán rápido ya, hoy, mañana, como mucho, el viernes, sí, sí. Todos vacunados ya con esta tercera dosis.
El grueso estará vacunado esta semana. Lo que quede para la semana que viene tiene que ver con una cuestión de logística, pacientes que por ahí no han contestado el teléfono, que por motivos personales no pueden acercarse esta semana, pero el grueso de la población esta de la que estamos hablando estará vacunada para fin de semana.
No sé si, viendo lo que ha visto y con la experiencia que tiene usted, apostaría porque esta fuera la tendencia general. El Reino Unido ha aprobado ya también una tercera dosis para los mayores de 50 años y no sé si aquí estamos ya tomando este camino a esta tercera dosis Me decía que no es de refuerzo, ¿no? Que es adicional para la población en general.
Hablamos de una dosis adicional para los pacientes inmunocomprometidos y una dosis de recuerdo o de refuerzo para la población general. Al día de hoy, el documento habla de que para hablar de dosis de recuerdo a la población general o a otros colectivos, es como que tendríamos que estar esperando algunos trabajos más, mayor evidencia para poder arrancar y definir esta tercer dosis en el resto de la población, a pesar de que, como tú bien dices, hay otros países donde ya han comenzado, ¿verdad? Por ejemplo, fuera de lo que es la Unión Europea, en Israel ya se comenzó con una tercer dosis luego de los 6 meses para toda la población general. Esto que digo yo, no lo digo yo, ¿no? Lo dice la EMA, que se necesitan todavía más estudios para considerar la dosis de recuerdo. ¿Sí?
Una última pregunta, doctora Cima. Estábamos hablando de la decisión del Supremo de avalar el uso del pasaporte COVID. Viendo lo que está sucediendo en Cataluña con la vacunación, ¿cree que sería una buena idea incentivar la vacunación a partir de que el pasaporte COVID sirviera, por ejemplo, para el ocio o para ir a comer?
Sí, pienso que sería algo que, bueno, ayudaría a incentivar a vacunar a la población que aún no ha decidido acceder a la vacuna. Pero bueno, también entiendo que por ahí es un poco controversial, pero bueno, nosotros estamos en pos de vacunar y creemos que lo mejor para la población es eso.
La doctora Florencia Cima és coordinadora del procés de vacunació de l'Hospital del Mar, on hi ha aquest miler de persones immunodeprimides, bàsicament a partir de trasplantaments que ja estan rebent aquesta tercera dosi de la vacuna, en el seu cas la de Moderna, i que quan acabi aquesta setmana estaran ja immunitzades amb aquesta dosi addicional. Doctora, gràcies per haver-nos atendido esta mañana.
No, a usted.
Que vagi molt bé.
Gràcies. I gràcies. Que tinguem bon dia.
Molt bon dia. Són les 10 i 26 minuts. Ja ha arribat a aquest estudi la Mercè Raga. Com estem, Mercè? Molt bon dia.
Què tal? Molt bon dia, Pol.
Gràcies per tornar a ser aquí. Olga, com anem?
Molt bé, bon dia.
Teniu tot a punt o no? Us queda un minut i mig per arrencar, eh?
Sempre. Home, si ara no ho tinguéssim malament, eh?
I ara que estaves parlant de vacunes, Pol, em vacuno aquesta tarda, eh?
Ah, sí?
Sí.
Molt bé.
Sí.
Fas molt bé.
Segona dosi.
Benvinguda al club. Segona dosi.
Sí, perquè jo ja ho he passat, llavors és la segona que em tocaria, diguéssim.
Tens a punt el paracetamol, oi?
I la Olga Vallejo, també.
I jo creu en els dits.
Ah, perquè
jo i tothom.
Tot anirà bé, que us diria el Toni Marín, no patiu.
Bé, en tot cas, si t'expliquem una mica el que tindrem. Vinga, avui, va. Anem a pams. Com diu l'Olga, hem de viure primer el procés.
A poc a poc,
no?
Sí. Demà ja arribarà. Va,
mira, avui. Doncs un parell d'hores abans que comenci la reunió entorn a taula de diàleg, que en parlarem avui amb Enric Xicoy, que és professor de la Facultat de Comunicació de Blanquerna, i en la secció En poques paraules, on parlarem de comunicació, i avui, com no podia ser d'una altra manera, també de comunicació i política.
I a partir de les 11 li donarem un altre punt de vista a l'actualitat, al preu de la llum, amb Josep Maria Montagut, president de la Comissió d'Energia del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya.
Serà molt interessant a veure què explica de què ens passarà amb la factura de la llum. Pregunteu-li si servirà d'alguna cosa tot ara. Això que diu el govern espanyol, que al final és el que tots voldrem saber.
I Pol, el moment més esperat, et toca a tu, com sempre, decidir la música que farà transició.
Vinga, va, a veure.
Partim de l'original avui, és aquesta balada dels 80.
Això és Don't Dream It's Over, de Crowded House, i ara les versions. La meva proposta, la que va fer la cantant i compositora de música cristiana, Lauren Daigle.
I jo, Pol, avui et porto la segona, la bona, eh?
A veure...
Jo crec que sí.
És la sèrie
no
Glee.
No vols influir en mi, però no, aquesta és la bona, no?
Que sempre, doncs, ens sorprèn a la sèrie Glee, versionant temes actuals i clàssics. Aquí la tens. Al final arranca, eh?
El Jordi, el tècnic, que és molt dolent, em diu que la bona és l'original.
També podria ser, eh? També podria ser.
Jo t'he de dir que avui em quedo amb tu, Mercè. M'agrada aquesta versió, m'agrada les versions que sonaven a Glee, tot i que no soc un fan de la sèrie, però li reconec que quan feia aquestes cosetes amb la música era xulo. Per tant, avui, Glee. Jo ho deixo aquí, que són 2:15, tot el programa per vosaltres. Per part meva, fins demà a les 8. Que vagi molt bé.
Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Què tal? Salutacions novament. Com esteu? Benvinguts al magazín ara sí del matí a Ràdio Estel. Us acompanyem, com ja sabeu, a partir d'ara i fins a 3:45 del migdia d'aquest dimecres, a la producció en David García i en Galdric Pelegrí, i a les vies de so José Matosas i en Jordi Carretero. Doncs vinga, avui és dimecres 15 de setembre. No sé si ho sabíeu, però avui és el Dia Mundial del Limfoma. És la 6a causa de càncer a Europa. I amb aquest dia, doncs, el que es pretén és conscienciar a la població general respecte al greu impacte que tenen, doncs, els diversos tipus de limfoma sobre la vida dels pacients, així com també promoure pràctiques, doncs, que facilitin el diagnòstic d'hora i oportú d'aquesta malaltia. D'altra banda, avui també és portada gairebé tots els diaris, un dia més, que el preu de la llum ha tornat a assolir un rècord històric. Les elèctriques, doncs, amenacen amb aturar les nuclears si el govern espanyol, doncs, aplica al final aquest pla per frenar la pujada de la factura de la despesa elèctrica. De fet, ahir la ministra de Transició Ecològica, Teresa Rivera, presentava el paquet de mesures per frenar aquesta pujada.
Un plan de choque cuyas medidas suponen una rebaja de la factura de un consumidor medio del 22% mensual hasta fin de año. Esta reducción del 22% se incrementaría hasta un 30% cuando sumamos el efecto de esa congelación fiscal que adoptamos el pasado 10 de junio.
D'acord, heu entès alguna cosa? Perquè jo no. Doncs bé, per aquest motiu, avui a les 11 parlem amb Josep Maria Montagut, que és president de la Comissió d'Energia del Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya. Ell ens donarà les claus per entendre tot el que està passant. Avui també estarà amb nosaltres Albert Malià, ell és subdirector de l'Agència Catalana del Consum, per demanar-li, doncs, aquell consell que ens orienti sobre com fer les compres habituals que ens toca fer a l'inici de curs. Per exemple, estem parlant d'apuntar-te al gimnàs, matricular-te a una acadèmia d'idiomes. Si teniu algun dubte, ens el podeu fer arribar ara mateix a través d'una nota de veu al WhatsApp 663 99 30 62. 663 99 30 62. I a la segona part del programa, doncs, avui estrenem secció en comunicació tecnològica. L'expert Pau Font estarà amb nosaltres. Per cert, sabeu gravar bé un vídeo amb el mòbil? Doncs el Pau Font ens donarà els tips necessaris, per què no, per ser un bon influencer.
Comença la taula de redacció.
3 minuts que passen de 11:45 del matí. Olga Vallejo, bon
molt
dia.
Molt bon dia.
Sots directora.
Sí. Però és bon dia igual, eh?
És bon dia, home, i tant. David Serra, bon dia.
Hola, hola.
Ai, que t'escoltem lluny. Què ha passat aquí? Hi ha hagut un canvi de
sí,
cadires, no?
Sí, sí,
estàs
sí.
Estàs a la taula de pensat, bé, ja...
Sí,
quan he entrat i no t'he vist, dic, ja està.
Ja, la Marta, que a banda d'ocupar el meu espai de redacció cada vegada més... Avui m'ha enviat ella a la taula.
És un repel·lent, perquè ens sentem de costat, i jo, si el full ocupa un mil·límetre de la seva taula, em fa com amb la carpeteta amb el boli, m'ho posa un costadet. Millor que ens separeu, millor que ens separeu.
Sí, si tu mateix has decidit, ens separem avui, i així sí, sí. No hi haurà conflictes.
Però ho faig pel tema d'allò de seguretat de la pandèmia, per tenir prou distància.
Espai, exacte. Marta Jarque, bon dia.
Hola, bon dia.
Doncs amb ells farem aquesta taula de redacció. Per tant, comencem, com no, amb la zona Vallejo. I a aquesta zona a Vallejo li preguntem ja a l'Olga alguna notícia que t'hagi tret la son.
Home, si tenim en compte que l'enrenou de la taula de diàleg l'estava païnt des que vàrem acabar el programa d'ahir, i això va per llarg, i que la derrota del Barça es preveia, podríem dir que he dormit bé.
Per tant, zero mal de caps.
Home, estic bastant a l'expectativa del que passarà amb el preu de la llum. El govern espanyol va anunciar aquest pla de xoc amb mesures fiscals, socials i mediambientals per abaratir un 22% el rebut. La resposta a les elèctriques ha estat amenaçant tancar les nuclears. Com tu deies, de moment avui la llum, el que ens interessa, un 12% més cara que ahir. Aquí colabrota segura.
Déu-n'hi-do. I és que hi ha un tema que no treu la son, però dificulta, això sí, el dia a dia, no? Aquest no te'l treu, però et dificulta.
A mi i a mitja Catalunya. la xafogó. Cal parlar-ne més, això no pot quedar-se en una conversa d'ascensor. Jo he sortit a casa, que encara era de nit, i ja estava suant. Aquest Barcelona tropical que sentim de fons, de la Su i el Carlos Sandnes, va ser premonitori. Sé que si fa xafogó a Barcelona no vol dir que passi el mateix a la resta del país, però això ja és massa insuportable com per no compartir-ho.
Notícia que no sabem si és acció o reacció, però en David va comentar ahir que hi havia rates, no?, als jardins de Pedralbes. Ho recordareu tots, als jardins de Pedralbes de Barcelona. I avui tenim novetats sobre la neteja.
Sí, els retrets de l'oposició sobre la deixadesa de l'Ajuntament amb la gestió de la neteja, això ve de llarg. Ahir tots els partits van aprovar una proposició d'Esquerra demanant més mitjans i personal, millor planificació del control de plagues i una auditoria urgent lligada a una bateria de mesures.
Hem de dir també que hi ha novetats. De fet, ens ho comentava el Pol, sobre el passaport Covid.
Galícia és la primera comunitat autònoma que exigirà la vacunació per accedir a establiments de restauració i lleure. A l'agost, la Junta va acordar aquesta mesura temporal i pels territoris amb més casos. Llavors, el Tribunal Superior de Justícia no la va avalar i ara el Tribunal Suprem l'ha autoritzat.
Clar, i ara veurem què passa amb la resta de comunitats autònomes, que
sí.
Suposo que, clar, marcarà doncs, jurisprudència, no?, el que ha sentenciat el Suprem. Bé, hi ha altres països que han establert mesures per frenar els contagis.
Sí, des d'avui a França es podrà acomiadar els treballadors del sector sanitari i d'emergències que no hagin estat vacunats, acomiadar-los i no cobrar. Fa gairebé una setmana Joe Biden va anunciar que les persones que treballin per l'administració federal hauran de vacunar-se. De moment, a Catalunya, el govern no es planteja implantar l'ús del passaport Covid-19, però potser estaria bé que s'ho replantegessin.
I una entrevista que aixecarà polseguera, sens dubte.
Al País han entrevistat l'Elisabeth Guinderpass, directora de l'Agència Internacional per a la Recerca del Càncer, el destacat del diari. S'ha de prohibir fumar als llocs a l'aire lliure on hi hagi gent. El titular sembla provocador, però a mesura que llegeixes l'entrevista, vas entenent el que ha dit.
I què explica?
Doncs, per exemple, que 4,6 milions de persones han mort per la Covid, però que el tabac mata a altres 8 milions de persones cada any.
Clar.
I que no salten les alarmes, com si fos una cosa inevitable. Explica que la indústria del tabac sap que mata les persones, però no els importa, o que les tabacaleres paguen a científics per fer els seus estudis.
Llavors, si proposa no fumar llocs públics, on s'hauria de fumar?
A casa seva, diu, a casa seva, al jardí.
Sí.
Reconeix que no està molt preocupada pels drets dels fumadors i, en canvi, està més preocupada pels drets dels no fumadors a no exposar-se a substàncies carcinogèniques. En aquesta línia, una companyia japonesa amb la voluntat de fomentar una cultura antitabac prohibeix als seus treballadors, a partir d'aquest octubre, a fumar en hores de feina. També si teletreballen. I diuen que l'objectiu és promoure la salut dels seus treballadors.
I ara hi ha una notícia que sé que t'ha sorprès, perquè combina dos elements que d'entrada ningú s'espera.
Tu t'imagines un festival i una botiga de mobles?
No, em costaria.
No? Bueno, doncs ara no cal que facis volar gaire la imaginació, perquè IKEA llança el seu primer festival. Demà dijous, la botiga sueca de mobles i decoració celebra un festival global que durarà 24 hores.
Ara fan festivals, també.
Sí, bueno, això és una estratègia transmèdia total, perquè venen objectes perquè converteixis casa teva en la teva llar i, fidels al seu esperit, el festival passarà a cases. No sabem si seran repúbliques independents o no, però el que proposen és que artistes, dissenyadors, DJs, chefs i altres talents converteixin casa seva en escenaris virtuals, obrint la porta a noves experiències. Tenim tota la programació a ikea.com/festivals.
Això és ideal. Va, tens una molt bona notícia pel sector editorial.
Ahir es presentava a Twitter Cal Carrer. Carrer era una cansaladeria artesana de Terrassa. Era un 3 en 1.
De tota la vida, Olga.
Tu la coneixies?
Sí, 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 el carrer Arquímedes.
Ah, veus? Sí, sí.
El que passa que a casa érem més d'anar a plaça, no anàvem tant a les carnisseries i xarcuteries, però de tota la vida un clàssic.
Doncs ara ja, sorpresa, això era un 3 en 1. Botiga al davant, la casa al darrere, l'obrador al soterrani. La família va aconseguir el traspàs del negoci el 1956 i el 2016 va tancar la cansaladeria.
I ara què, han reobert?
Bueno, sí, però amb una reorientació de negoci i s'han traslladat a Barcelona. Han passat de fer llibrets de porc a fer llibres.
A veure.
Ah, carai.
Per llegir.
Aquesta transició
l'explicaran. Jo crec que un dia haurien de venir aquí a explicar la transició.
Doncs sí, és lupa,
De llibrets de porc a fer llibres per llegir amb el convenciment que l'aliment de l'ànima és tan important com el del cos. Obren a partir del 29 de setembre i de moment a la web tenen penjats uns bulls.
De moment a la Marta ja l'han guanyat, eh?
Jo sí, jo hi aniré de cap, m'has d'informar alguna cosa quan obrin.
A veure, 29, estarem atents.
Perfecte.
I una altra bona notícia pels amants de l'art.
Des d'avui fins diumenge se celebra la Barcelona Gallery Weekend, un cap de setmana llarg, perquè comença dimecres. Així tindrem temps per visitar les 33 galeries
galeries que hi participen, exhibint el treball de més de 70 artistes de 20 països. Això serà a Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat, Sitges i Santa Margarida i els Monjos. I també hi haurà activitats i rutes gratuïtes.
Va, i vinga, ja per acabar, algun titular que t'hagi fet somriure.
Home, voldríem fer una gira només per llocs on facin menjar que ens agradi, jo també. Això és una declaració del petit de Caleril a l'entrevista que li han fet a l'Ara. Em sembla un criteri excel·lent. Espero que ho acabin fent i, sobretot, que vagin compartint a les xarxes socials els establiments pels que van passant.
La imatge del dia.
David, que tenim aquí... Estàs pensant molt, eh? Jo
ho noto. Molt, molt. Aquí es pensa molt.
Silenci, David Serra. Escolta'm, però
no
ara...
No m'hi torneu a tancar, si us plau.
Ah, això depèn de tu.
Cansat de pensar.
Jo no sé el pique que tens amb la Marta, però...
No, jo crec que ja està bé allà uns dies, que mediti, que reflexioni una mica sobre el seu comportament, David.
En tot cas, David, quina és la...
Sóc un tros de pa de pessic.
Bueno, això... Jo no ho poso en dubte, David? Mm. No vull posar-ho en dubte, però s'ha de constatar, no? Mm-hmm. En tot cas, segons el teu criteri, va, la imatge del dia.
Mira, m'ha cridat molt l'atenció on i quan vacunen a la població d'Osaka, al Japó. Per exemple, en un casino, mentre els clients estan jugant amb les màquines escurabutxaques.
Ah, molt bé.
Sí, podeu veure la fotografia a La Vanguardia, que capta el moment en què una infermera injecta la vacuna a una noia en una sala de pachinko. Pachinko no és un pastisset o una beguda alcohòlica, sinó que és un joc d'atzar molt popular al Japó. I a veure, no és que els sanitaris vagin allò, mira, ara entro un casino, ara amb una parada de metro, ara entro, jo què sé, una d'aquelles botigues que arreglen les ungles i vagin punxant amb xeringues a tort i a dret, sinó que el que això forma part d'una campanya, una campanya que vol agilitar la vacunació de la població d'Osaka, que es veu que van una miqueta endarrerits.
Doncs mira, totes aquestes idees ben recollides, no?
Aquí tothom va buscant idees. Els que diuen que abans d'entrar a una discoteca t'haurien
de vacunar,
els
doncs
que regalen cerveses i pizzas...
Jo en tinc una de molt bona, que la vull posar en pràctica i la vull patentar, que és fer un pinball amb agulles, amb xeringa.
Llançar directament les vacunes. Està molt com si fossin ballestes.
Doncs mira, doncs aquest seria una bona opció. Tot cas, recollim doncs, aquesta imatge del dia que ens ha presentat el David i ara, vinga, va, anem a volar una mica.
La corresponsal.
10:42, Marta, que cada dia ens portes una notícia del món sense sortir de l'estudi. Avui, des de Copenhague.
Sí, perquè a Copenhague es troba el restaurant MoMA. Ahir, durant la gala de la guia Michelin dels Països Nòrdics, el restaurant va rebre la seva tercera estrella Michelin, una distinció reservada només pels locals més exclusius del món. A Catalunya, Mercè, en tenim tres. No sé si n'has visitat algun de restaurants amb tres estrelles.
Jo no.
El primer... Olga, tu ja has anat?
Jo vaig fent que no em cara de pena. De tres.
I el David, no sé si has anat potser al celler de Can Roca, que és el...
Ui, sí, cada dia hi vaig. Tenen un menú per mi especial.
Jo he tingut sort, he anat a casaments, com soc de Girona, sí. Que el càtering era del celler de Can Roca. Home, era boníssim. Potser no coincidia amb el menú de tres estrelles.
El meu germà va tenir el càtering del celler de Can Roca, però quan el celler de Can Roca encara no tenia l'anomenada que té ara.
Jo el que vull anar és al restaurant de la mare, del Roca.
Jo hi he anat aquest estiu i em va encantar. A més, fan un menú de 13 euros.
Veus?
Meravellós. Sí, sí. Doncs això, com us deia, aquí a Catalunya en tenim tres, el celler de Can Roca, a Girona, i l'Àbac i la Sarte a Barcelona. El xef del restaurant, que es diu René Redzepi, es mostrava feliç de rebre aquesta distinció, però em treia ferro amb una frase com d'autoajuda que m'ha fet molta gràcia. Per molt que m'agradin aquestes estrelles, l'única estrella que realment necessitem és aquella amb la que ens despertem cada matí.
Ui, per favor.
És un poeta.
Per favor.
Perdona, amb qui?
És un poeta culinari.
Amb l'estrella, clar, el sol, vol dir.
No? Entens la metàfora? És molt bona.
No, si no t'aixeques amb aquesta estrella, oblida-te'n de les altres. O sigui que...
I a més, jo, quan ho llegia, semblava que estés llegint una promoció de Radio Estel.
Mira, no és mala idea, eh? No és mala idea per fer-la servir de falca. I, Marta, i què s'hi pot menjar, el MoMA?
Sí, doncs, algun dels plats estrella són cervell d'ànec, encara el cap de l'ànec amb cruixent de pota d'ànec.
Estupendo.
ceviche de pinyes, brots de pi nous i baies, o tartar de cor de rens i agrella, que és una planta, amb salsa de rovell, d'ou i formigues. No sé si els del petit de Calaril voldrien fer-hi una parada.
Jo ara que tinc gana m'hi podria fer una passadeta, però sí? Sense llegir gaire el que veig.
O sigui, exacte, no? Millor sense saber què menges.
Sense saber.
Ara, no, és que mentre estàs llegint el plat ja has fet la digestió del de l'anterior.
És veritat.
Això de les formigues a mi m'ha fet especial angúnia. Són formigues de veritat. Jo em pensava que serien formigues, no sé, fetes de... Sí, actualment el Noma es considera el segon millor restaurant del món, per darrere del francès Mirazu.
Oh.
Veurem si a l'octubre, quan s'actualitzi aquesta nova llista de millors restaurants del món, quin ocuparà aquesta prestigiosa primera plaça. Com sempre, Mercè, seguirem informant
al peu de la notícia. Gràcies, Marta.
A tu.
Una notícia ben curiosa avui per presentar-vos en aquesta taula de redacció. D'aquelles que millor no trobar-t'hi, eh? Perquè un restaurant, atenció, de Bolívia, una dona troba un dit humà a l'hamburguesa. Déu-n'hi-do, eh?
Sí, sí, el pitjor. No sé si després de trobar-te el dit la cosa pot anar pitjor, però resulta que el dit era d'un dels treballadors.
Perfecte.
Ella va demanar l'hamburguesa magnífica. Quin nom tan poc afortunat després de l'incident. I, a més de la carn picada, hi havia premi, clar. Sembla que un treballador havia perdut un parell de dits, pobre, no només un, uns dies abans mentre preparava la carn picada. Podem afegir tallar carn picada a la llista d'activitats de risc. Després de l'incident, han tancat el local, com era d'esperar, i s'ha obert una investigació per atemptat a la salut pública. El local que feia més de 20 anys que havia obert va emetre un comunicat assegurant que sempre havien estat estrictes amb la normativa de salut i seguretat alimentària i que la troballa del dit era un accident fortuït, per sort. La senyora possiblement ja s'ha passat al vegetarianisme.
No entenc una cosa, però l'home es duria assabentant, o que li van...
Sí, però
si tu és allò que tu calles, no?
No sabies,
potser... Per por a represàlies.
On havia anat a parar, no? Ai, l'he perdut.
Home, ai, potser... Per un dit.
Falta un dit, no? I és com el més normal del món.
Jo, val a dir, ara que ja fa un parell de dies que ens coneixem, confesso que un dia un Frankfurt, que és l'aliment estrella, el plat estrella de Terrassa, m'hi vaig trobar un dit de làtex. Va fer molta angúnia. Vaig mossegar i em va com retornar la goma.
Dit de làtex.
Sí, com d'un guant.
Sí.
Un dit, que potser era el mateix principi que comentava l'Olga, que un dels treballadors mentre feia la carn...
Clar, el cuiner, no?, se li deuria el cuinar amb els guants de làtex. Doncs, ai, Déu-n'hi-do. I has tornat o què?
Vaig anar a reclamar i em van dir si em volia un altre de Frankfurt. Dic, no, de manera que avui menjaré amanida.
Bona voluntat, per això.
Bé, en tot cas, avui també volem donar un cop d'ull a les xarxes, que veiem que Aitana, ex-concursant d'Operación Triunfo, ha estat triomfant amb el menú que més li agrada. Que mira, ara parlem de Frankfurt, ara parlem d'hamburgueses, la del McDonald's.
Hola, soy Aitana y este es mi menú McDonald's. Una CBO con extra de queso. Patatas con ketchup. Mucho ketchup. Más, más. Unos McNuggets con barbacoa. Buenísimo. Y de postre, mini McFlurry de Oreo. Y si es con caramelo, me gusta aún más. Este es mi menú.
Doncs aquest és el menú que li han posat per nom McAitana.
Un McAitana?
Sí.
No té pèrdua.
A veure, si no portés aquest nom, ens enganyem, tampoc triomfaria aquest menú, perquè és un menú doncs, normal i corrent, no, jo crec. Hamburguesa amb doble formatge, patates amb molt de ketchup, nuggets amb salsa barbacoa i aquest gelat d'Oreo amb caramel. A part de ser un menú ideal pel club de fans del colesterol, doncs la notícia també, el nom sobretot, el McAitana, ha provocat doncs, una enorme quantitat de memes.
Tipus què?
Tipus què, mira, per exemple. Chicos, fui por el McAitana y me encontré a su ex. I posa una fotografia del Ronald McDonald, que és aquell pallasso tristot de la cadena de supermercats. Sí, el que fa
aquest
por.
Fa por.
El que fa por. Un altre que diu, decepcionado que la McAitana no lleve San Jacobo un vez de hamburguesa.
Ah, perquè l'Aitana, ho sabeu, això, no? Ah. Que va ser fan, no?, del San Jacobo, que li agradava, sí, li encantava menjar-se. Sí, dins de l'acadèmia menjava San Jacobo. Ah. De fet, els amagava i tot, crec, tot, eh?
Sí, i gelat, i fred se'ls menjava, com un gelat.
Mare
I aquest
meva.
Altre, que aquest m'agrada molt, perquè diu, un usuari mostra com s'ha quedat després de menjar-se el McAitana i penja aquest vídeo.
Vas a quedarte, yo haré todo por volver a enamorarte. Yo tengo miedo porque nunca pude...
sensacional, no?
Home, m'encanta, totalment.
Doncs et prens un macaitana i de cop saps cantar.
No saps bé. Cantar, eh?
Cantar malament, sí. Saps cantar
igual,
malament.
Igual. Però com a mínim cantes. Jo proposo per aquesta cadena de menjar ràpid que, home, que creï altres menús, ara que han fet el Macaitana, per exemple, el McMickey, que aquell li agradarà molt a la Marta, dedicat a Terrassa.
Aquí
hauria de posar un Frankfurt, no? Un Frankfurt en lloc d'una hamburguesa.
Ah, exacte.
Que seria sensacional.
Sí, jo crec que optaria, estrella Michelin.
Que segur, a 5, 5 i tot em posarien. Després tenim el Mac-íssim, que Mac-íssim. També seria
un altre tipus.
Una cosa d'imatge. I a mi, el meu suggeriment, aquesta, si volen comunicar amb mi, els hi cobraré una miqueta per la idea, que seria el Mac Asundena.
Mac Asundena, m'encanta. A veure, torno a dir ràpid, David.
Mac Asundena.
Doncs jo crec que em quedo aquesta, eh?
Jo també.
Sí.
Doncs moltíssimes gràcies, i ara també a aquesta hora, la veritat és que no sabem fins als nassos de què estarà en Joan Trias. Li preguntem. Joan Trias.
Què tal? Bon dia per alguns, eh?
Joan Trias, que jo crec que estàs a tot arreu. Jo no sé el Joan, jo és que el veig a tot arreu, el sento a tot arreu.
Escolta'm una cosa, ja saps que m'agrada fer el comentari també del que estàveu parlant. Em sembla que estàveu parlant d'hamburgueses amb dits dins, que jo estava pensant, escolta'm, si té les ungles tallades i gel hidroalcohòlic, tira, eh?
No, ho vols dir?
No?
No. Jo el que he pensat és que aquesta de Macas un diner d'hamburguesa era perfecta per tu.
M'ha agradat.
Menjar ràpid,
m'ha agradat molt, m'ha agradat molt. Li compro molt la idea al David del Macas un diner, eh?
Què? Com va el dia, Joan? Explica'ns. Alguna cosa a dir o què?
Ai, avui, si em deixes, n'estic molt fins als nassos,
eh? Tu explica el que vulguis.
Val. Tiro, eh?
Tira.
N'estic fins als nassos de la política. Oi que em deixeu? I ho dic jo, Mercè, que ja saps que sóc un nerd, fric i no sé quants anglicismes més d'aquells que ningú acaba sabent ben bé el que volen dir, però que queden molt bé dir si ets del barri de Gràcia. En fi, vaja, el que anàvem, el Congrés dels Diputats tirant-se els plats pel cap i més pendents dels interessos de partit que dels interessos dels habitants de la pell de brau. I aquí, ai, aquí, taula de diàleg amb un diàleg poc dialogant, diguem-ne. Entre aquí i allà, entre allà i aquí, i entre els mateixos d'aquí. Oi que ho esteu entenent tot? Jo tampoc. Doncs vindria a ser tot aquest tripijoc que vindria a fer riure si no n'estiguéssim tots fins als nassos de discussions i pataletes enmig d'una pandèmia que s'han dut els nostres avis, si no fos per una de les factures de la llum més cares d'Europa. I és que, clar, algú em podria dir allò de Joan, és que ahir es va aprovar un decret llei per baixar-ne el preu, i li hauria de contestar que sí, i tant que sí, però que entra en vigor al març del 2022, quan previsiblement ja s'hagi abaratit el preu. Que entra en vigor després de morts per pobresa energètica, que entra en vigor després de tantes portes giratòries que l'IBEX 35 podria passar-se a dir IBEX 350, un per cada diputat, i així ens deixem d'eufemismes. Que els trens catalans fan de mitjana més tard que trens hi ha a les vies? Tranquils, parlarem de la Ricarda. Que som un dels països amb més atur? Tranquils, que pintarem el paviment amb banderes quechua. I així, contents tots, i si no són feliços, que els donin pastissos, que va dir aquella. En fi, que n'estic molt fins als nassos avui dels polítics, precisament un dia com avui. Però, com deia un dels grans filòsofs del segle XX, Groucho Marx, només m'asseuré a prendre alguna cosa amb un polític, això sí, si paga ell.
Què, com us quedeu, nois? D'acord o no?
Avui molt, tan d'acord, no puc dir molt d'acord, tan d'acord fins als nassos, hauríem de reiniciar el joc, no?
Totalment, no?
M'ha recordat una mica Sau, eh? ¿Quieres que juguemos a un juego?
Ai, mira, sí que parlàvem de pel·lícules de por, sí que ho recordo una mica.
Doncs Joan, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Gràcies per aquest fins als nassos d'avui. I per cert, doncs ara parlant de política, estarem molt pendents avui al matí a Ràdio Estel d'aquesta compareixença, aquestes declaracions que ha de fer doncs Roger Torrent a la sortida del TCJ, i és que doncs és aquesta primera causa judicial contra la mesa de Roger Torrent. Són investigats davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, recordem-ho, per desobediència al Constitucional. I serem doncs en aquesta sortida i doncs intentarem doncs connectar amb Judit Caselles perquè ens doni l'última hora i ens expliqui doncs com ha anat aquesta primera causa judicial contra la mesa de Roger Torrent. Dit això, va, a nosaltres ja toca, perquè ja sabeu que a partir de la una arriben les lupes, i us podem avançar del que parlarem avui, eh? El tema que ampliarem a quart d'una, com dèiem, Marta, avui sobre cultura popular.
Sí, perquè la cultura popular, i més en concret el món casteller, està avui d'enhorabona. El Departament de Cultura de la Generalitat va aprovar ahir un pla de desescalada que permet a les colles tornar a les places. Això sí, amb un màxim de 160 persones per colla, amb mascareta, protocols d'entrada i sortida i un màxim de 15 minuts per a cada construcció. Parlarem de com ha rebut aquesta notícia una colla històrica, els Castellers de Barcelona, i ho farem amb el seu president, amb el Ramon Gil.
Home, ja era hora, no?
A mi m'agradaria que li pregunti si 160... Ara tu penses, 160 persones? Ara sí. Aquí 160 persones a l'estudi, que no podem ser més de 3? Sembla una barbaritat de gent. Potser per fer un castell són pocs.
Exacte. És una de les preguntes que li volem traslladar i, a més, si s'ha de fer algun tipus de selecció a les colles, que també aniria una mica en contra amb el principi casteller. D'això en parlarem.
Doncs això serà a partir de la una, amb aquesta lupa que ens porta avui la Marta Jarque. 10:55 minuts, i que arriba la freqüència madurada, el misteri sonor diari.
Sí, com cada dia us proposo un misteri sonor i els que l'encerteu entrareu al sorteig d'aquesta fantàstica cistella Capravo, plena de productes de proximitat, valorada en 50 euros i perfecta per començar el mes amb optimisme.
I quin misteri ens proposes avui, Marta, a veure?
Doncs mira, un 15 de setembre, a veure, concentreu-vos, un 15 de setembre, com avui, però de l'any 1830, es va inaugurar...
No hi érem. Perdona.
Però potser si penseu molt, veure, ho recordeu. Es va, doncs això, com dèiem, l'any 1830, un tal 15 de setembre com avui, es va inaugurar la primera línia de ferrocarril del món que unia dues ciutats. La pregunta és, a quin país es va construir aquesta primera línia de ferrocarril? La primera pista, l'escoltem.
Ai, Déu meu. És que jo... Jo haig de dir que estava intentant seguir, ara mateix és com si estigués jugant al Trivial Pursuit, t'ho haig de dir, Marta, però, uau.
Jo em pensava, jo, per la música he cregut que era un país, però estava convençuda que era un altre. Avui aprendrem moltes coses,
Clar.
A mi em sonava música de pel·lícula.
Sí, a mi em sonava música d'un personatge, d'un agent.
Ja està, ho direm aquí. Sí. Això és un altre...
No us vull donar més pistes, perquè jo penso que avui la primera ja és superfàcil,
Sí? Tu creus super...
No?
Sí.
A mi, avui, mira, ja tinc ganes de saber la segona pista, que vindràs de cap aquí, bueno, cap a dos quarts de...
Sí, d'una.
D'una?
Sí, val, sí, sí. Sí. En qualsevol cas, jo penso que ja hi ha persones que saben la resposta. Ens la podeu enviar a través de WhatsApp al 663-99-30-62 o per correu a almatí@radioestel.cat. Teniu temps de participar fins a la una i, com dèiem ara, al final del programa desvetllarem el nom de la persona guanyadora.
Doncs recordeu que si ja sabeu la resposta, doni molt, molt, molt fàcil. Només ens l'heu d'enviar per WhatsApp al 663-99-30-62. 663-99-30-62. O bé també per correu, almatí@radioestel.cat. Recordem a quin país es va construir aquesta primera línia de ferrocarril. Ens situem en un dia com avui, però de l'any 1830, que es va inaugurar aquesta primera línia de ferrocarril del món que unia dues ciutats. I la Marta avui ens pregunta a quin país es va construir doncs, aquesta primera línia de ferrocarril.
Exacte, una línia de ferrocarril, Mercè, que va ser molt accidentada en el primer trajecte.
M'agrada, així ens has donat més pistes.
Sí, ja ho veureu. Ens veiem després.
I avui, per tancar la taula de redacció, abans d'arribar al senyal als horaris i donar pas a l'informatiu de cada hora, us proposem, com sempre, una cançó.
Gente que parla, gente que ride e che non dice quello che pensa.
La veritat és que en tota taula de diàleg, primer de tot, no sé si esteu d'acord, però primer hem de saber qui s'hi asseu, no? O qui participa.
Està costant, això.
La primera cosa està costant molt. Clar, i sabeu què passa? Que si no tenim ni això, sobren les paraules. Així doncs arribarem a les 11 amb Giorgio Gaber, aquí el teniu, ja l'esteu escoltant, la cançó Parole Paroli, després del butlletí informatiu. Atenció, perquè parlarem avui de la pujada del preu de la llum al matí a Radio Estel.
Speranze andate perdute, parole che son come fiori, ma finti e senza profumo, parole che vuoto mi resta in questa mia povera testa. Lasciatemi stare in un posto da solo, che possa cantare, che possa sognare,
sentir la chitarra pa 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 che piange che ride pa 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 e con le sue corde pa 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 mi ritma la vita pa 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 parole 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 gridate nel vento e nel sole, disegni di fumo nell'aria, discorsi imparati a memoria, parole dipinte su muri, in bianco, in nero e a colori, parole e che vuoto mi resta. In questa mia povera testa.
Al matí, a Ràdio Estel.